qui vulgui sentir les opinions dels astròlegs, el dia 26, ha dit, no?
A la Torre de Barcelona. A les 7 de la tarda, jo tinc cadira guardada, te'n guardaré una tu?
No, la meva la pots disposar-ne d'ella, per qui vulguis.
Igual,
pots anar amb algú altre. No, no.
No vols anar a PortAventura, no vols anar als astròlegs, no vols anar a una orgia aquí al costat.
No he dit res de PortAventura,
Vols anar-hi? No.
Per què no?
Perquè s'ha de matina. És que, deus fer com anar a buscar bolets. No hi vols anar mai.
Hi ha moltes cues. Va, avui, aquest vespre, farà un any exacte que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó. Aleshores van entrar a Soto del Real, ara són a Lledoners, des d'on han fet saber que estan amoïnats, diuen, per la desunió que hi ha entre els partits independentistes. Ho hem sentit al matí de Catalunya Ràdio de boca de les seves parelles, la Susana Barreda, la parella del Jordi Sánchez, i la Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart.
Profundament cabrejat. Està enfadadíssim, el Jordi sempre ha apostat per la unitat i té claríssim que si això té una via és a través d'un treball comú, no? Potser renunciar en cadascú petites coses del seu ideari, i ell recrimina en privat moltes coses a tothom, no? Inclús als seus, vull dir, hi ha coses que no veu clares.
Ell posa aquell somriure i comença, vinga, va, que ho podem aconseguir, no? Evidentment que l'amoïna, però el que no farà serà exterioritzar una mala vibració.
Aquesta petició d'unitat del món independentista també l'han refermat des d'Òmnium i des de l'ANC, les dues entitats que dirigien Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Reclamen una estratègia unitària dels partits, sentint Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, també al matí de Catalunya Ràdio.
Que és una irresponsabilitat que ja fa un any, més d'un any d'aquest 1 d'octubre, i encara no hem tingut la capacitat de mostrar una unitat d'acció que és absolutament imprescindible sempre i encara més sota aquesta repressió.
I Elisenda Pelusia, presidenta de l'Assemblea, ha explicat la proposta que preparen pels partits polítics. Una iniciativa, diu, que passa per esmenar els errors del passat.
Que per avançar cap a la independència tens la via unilateral, que aquesta significa doncs, que en un moment donat, a partir d'una legitimitat democràtica i d'unes majories democràtiques, fas una declaració d'independència i la intentes fer efectiva.
Per tant, la reclamació un any després de l'entrada a presó de refer la unitat independentista, però és veritat que quan escoltes les declaracions dels uns i dels altres dins del mateix món independentista, estan explicant coses diferents.
Només deixem dir que és molt bèstia que faci un any que són a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i que no té cap sentit, i que avui fa un any, demà farà un any i un dia, i després un any i dos dies, i que no té cap sentit, i que almenys m'alegra dir que hi ha un gran consens en això.
Potser és l'únic consens absolut que hi ha en tota aquesta qüestió. A mi el que em fa la sensació és que la unitat entesa com l'entenien Jordi Sánchez i Jordi Cuixart abans d'entrar a la presó es va acabar la nit de l'1 d'octubre, segurament, o fins i tot, si anem una mica més enllà, la nit del 3 d'octubre. Perquè a partir d'allà sí que és veritat que el referèndum generava un consens absolut dins del sobiranisme, l'aturada de país en protesta per la repressió policial també generava un consens absolut dins del sobiranisme, a partir d'aquí van entrar altres factors que van com dir-ho, posar una mica d'aigua al vi de manera bastant coordinada. Hi ha la declaració que deia abans la teva amiga, la Vident, sobre del 10 d'octubre, que va durar un minut. Tot un intercanvi epistolar entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy sobre el 155. La declaració fallida de la independència el dia 27 d'octubre, la presó i l'exili del govern. I aquí a mi em fa la sensació que a les eleccions del 21 de desembre ja es van començar a veure les esquerdes que ja s'havien anat mostrant al llarg de la tardor, es van fer evidents. Esquerra Republicana, el discurs de la restitució mai va estar del tot còmode. Junts per Catalunya, en canvi, va fer la seva carta guanyadora, en aquest cas electoral, en el camp del sobiranisme, i a partir d'aquí em sembla que la repressió judicial ha tingut un efecte molt notable en totes les decisions que ha pres el Parlament. El Parlament, dit sigui de passada, tampoc ha fet cap desobediència explícita a cap d'aquestes resolucions judicials imposades pel jutge Llarena, i ara mateix, si hi ha alguna certesa sobre el procés, és que sí que l'independentisme té una majoria que no ho pot fer efectiva al Parlament, ja sigui per les discrepàncies entre grups o per l'acció repressiva de l'Estat, i que el govern està intentant mantenir, en certa manera, la unitat fins a les sentències, que les sentències arribaran, i a mi em sembla que sí que serà un moment que es pot assemblar una mica, només una mica, perquè el clima crec que no serà mai el mateix que la tardor passada, sí que quan hi arribi la sentència es pot arribar a una temperatura similar a la de l'octubre passat.
Però serà una temperatura, però sí que estem fent estratègia, perquè estic completament d'acord. El trencament de posicions és des de l'octubre de l'any passat, i s'està fent una fugida cap endavant i dient vinga, per a veure si ens ajuden factors externs i una mica això canvia tot, no? Però aquesta fractura és cada cop més gran. El que sí, de cara amb els Jordis, sí que crec que ha canviat una mica tot, fins i tot des d'Amnistia Internacional, que era molt més tèbia fins ara, i a les Espanyes sí que se sent un consens que no s'entén el tema dels Jordis.
Tu diries amb els altres, això? No? Tu has vist...
Jo ho noto que sí que es parla d'això, sí que no s'acaba d'entendre, i l'altre dia quan els advocats dels Jordis parlaven de que estaria bé televisar-ho, això tinc dubtes, perquè ja veiem que amb la mateixa imatge tothom té el seu... O sigui, és igual el que posis, que l'interpreten com volen, però sí que es nota... I, a més, mostres de suport, de dir aquesta gent no pot ser a la presó.
Però públiques no n'hi ha gaires.
N'hi ha poquetes, però quins mitjans...
No, és a dir, tu dius que ho veus a Madrid, per exemple, no?
Expliquem que avui tant la Magda com la Laura viuen a cavall entre Barcelona i Madrid. És a dir, que mitja setmana estan aquí o fins i tot més dies de la setmana estan a Madrid. Per tant poden viure el clima que hi ha a les dues ciutats.
I tu dius que ho veus, però en canvi... Això d'Amnistia Internacional, és veritat, és molt decisiu, perquè podrien no fer-ho i fins ara no ha passat. Però t'imagines que algun actor, algun Willy Toledo, podria dir alguna cosa, no?
Sí.
Però no, per això no passa. Però potser tu sí que sents la idea aquesta, que el consens és molt gran, de dir, ostres, què fa aquesta gent a la presó? Per què els tenen tancats? És a dir, és repressió, és venjança, tot això, no?
Jo no he sentit que ningú parlés de venjança, però sí de consens, i molta gent fins i tot del PSOE, no? O sigui, que després els seus dirigents diran una altra cosa. Es veu que això és injustificable, això ho tenen molt clar.
Com sota voce, tu dius...
De preventiva, sí, allò, els famosos corrillos, i totes aquestes coses, però sí que amb gent molt normal i de la cultura, pues sí, hi ha hagut manifestos, però es perden. Hi ha tantes contrainformacions sempre que és que al final no està tot unificat.
Sí, jo crec que hi han hagut bastantes veus que han expressat la seva posició també des d'Espanya i sense ser, diguéssim, la línia mainstream, no? Que el mateix Julio Anguita també s'ha significat sobre la presó preventiva a Catalunya. I després, bueno, recordem el Borrell, que no ho va dir sota voce, jo va dir una entrevista a la BBC que, per la seva part, creia que no era justificada del tot o que preferiria ell com a ciutadà que estiguessin al carrer.
I... Va parlar de la presó preventiva, eh?
Sí, sí.
Fins aquí va arribar. Va dir que li semblava que la presó preventiva era abusiva. No va dir que fossin persones innocents.
No, això ho ha de dir un jutge, suposo.
Clar, tenint en compte els càrrecs dels quals se'ls acusa, molta gent al carrer pot dir-ho sense ser jutge.
Però hi ha gent que defensa que han d'estar a la presó, eh? És a dir, no és unànime.
Sí, però quan li preguntes a aquesta gent per què han d'estar a la presó, molta gent, a mi m'ho han dit, et diuen, se subieron a un coche. A mi m'han dit això, m'han dit això. Com si això fos presó. És a dir, rebel·lió, però explica-m'ho. No t'ho expliquen. És que això no ho pot explicar ningú.
Avui, per exemple, llegia un article al periòdico del Joaquim Coll, que ell defensa que és lògic que estiguin a presó, perquè és un dels arguments que evita, des de la seva òptica, que es pugui repetir o reiterar la unilateralitat. És a dir, ell diu, el moviment independentista no torna a mirar la unilateralitat perquè sap que hi ha perill de presó. Després ell diu, el jutge i el judici ja decidirà si és per rebel·lió, si és per sedició,
si és per
conspiració,
per tant,
la rebel·lió.
Estan servint d'escarment, és a dir, d'escarment futur.
Jo et dic el que ell desgrana.
No,
i a més també diu que el manteniment de la presó provisional s'entén des de la seva òptica pels precedents de Puigdemont, Comín, Marta Rovira, que com que van marxar, els jutges no volen que els que ara estan a la presó preventiva puguin marxar.
Ells estan a la presó preventiva des de molt abans que marxessin Marta Rovira.
Sí, advocat del dia, però t'estic explicant les raons d'algú que, a més, justifica el per què.
Però que
a vegades quan diem hi ha unanimitat que han d'estar fora. Bé, no, unanimitat no.
No, jo no he dit unanimitat, però he dit que hi ha un gran consens. Però el que tu em dius no és dir han d'estar a la presó perquè són culpables d'alguna cosa. El que tu em dius és que, com que podria haver-hi de nou una unilateralitat, aquestes dues persones estan de cap de turc, els tenim
no,
a la presó.
Hi ha una cosa en dret, que és el risc de reiteració. I sí, si existeix, És un argument de pes per mantenir la gent en presó preventiva.
Però el risc de reiteració tu mateix.
La presó preventiva
tu
també té les seves garanties, vull dir, també hi ha un límit de temps on pots tenir la gent empresonada, sense judici. Per tant, no estem parlant de res que sigui excepcional en un estat com Espanya, que recorre bastant sovint a la presó preventiva, i ho hem vist en altres casos.
Jo no parlava de presó preventiva.
Bárcenas també està a la presó preventiva.
Jo no parlava de presó preventiva.
La manada...
La veig abusiva, aquesta presó preventiva, però jo parlava per la cosa per la qual se'l jutja. És a dir, tu dius, el risc de reiteració. El risc de reiteració ha de ser sobre tu mateix, no sobre el poble on vius. És a dir,
doncs hi ha risc de reiteració que...
De reiteració què? De tornar a pujar al cotxe i tornar a desallotjar? No,
de que surtin i obstrucció de proves. És que hi ha moltes maneres, molts arguments per també poder justificar la presó preventiva. No només n'hi ha perquè estiguin al carrer, no? Estarem d'acord?
Segurament és si...
Des de destrucció de proves com tornar a liderar...
No sé si tant això, sinó... Jo crec que la clau de volta de tot és si hi ha delicte o no de rebel·lió, si hi ha delicte o no de sedició. En aquest cas, avui escoltàvem a Pasqual Sala, que havia estat president del Tribunal Suprem, negant que hi hagués delicte de rebel·lió i que hi hagués delicte de sedició.
Ho ha dit en l'entrevista a RAC1.
Sí. Correcte. I a banda, també hi ha una altra història que cal comentar quan es tracta aquesta qüestió, que és les interlocutòries del jutge Llarena. Algunes d'elles, jo no sóc jurista, des del meu punt de vista, en alguns casos s'ultrapassa la vessant jurídica de la interlocutòria, sinó que es fica fins i tot amb les idees que tenen aquestes persones, i com que no han deixat de pensar d'aquella manera, hi ha un risc de reiteració electiva. A mi això em sembla una mica estrany. I a banda, aquella comparació que feia dels fets del 20 de setembre, comparant-los amb una presa d'hostatges, tiros a l'aire, que això és una mica estrany. Justificar que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que davant del jutge han deixat clar que ells no havien optat mai per la violència, no hi ha cap imatge seva, no hi ha cap declaració seva apostant per una via violenta per aconseguir la independència. La independència es pot aconseguir de dues maneres, si anem a la reducció, revolució o pacte. Aquí em sembla que si s'ha parlat de revolució no ha sigut una revolució feta amb Kalashnikov, sinó amb urnes i paperetes, des del meu punt de vista, que es va, des del punt de vista de la justícia espanyola, segurament es va obstruir l'acció de la secretària judicial que estava recollint proves al Departament d'Economia. Pot ser perfectament que s'entengui d'aquesta manera. És justificable tenir dues persones a la presó durant un any per aquesta qüestió? Per mi no és justificable, i em sembla que la presó preventiva ha d'existir del tot, si te vas al cas de la manada, més que la calaigua, en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, pels fets que se'ls imputa, i el relat que ha fet la Guàrdia Civil i que ha fet la Fiscalia, que per mi no està ajustat a la realitat, perquè eren molts els periodistes que ho estàvem cobrint, doncs home, a mi se'm fa molt difícil de justificar que portin un any tancats per aquesta qüestió concreta.
Bé, doncs escolta, en això em sembla que estem tots d'acord.